Què tal? Molt bon dia. 7 minuts de les 11 del matí. Tots a lloc, tots a punt per començar una nova edició de La Conca al dia. Avui, dijous 11 de setembre, gairebé podríem dir que és com un divendres. Comencem el programa per conèixer l'actualitat de la Conca de Barberà.
Es desperte a la Conca al dia. La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Molt bon dia, benvinguts a una nova edició de La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio, coproducció amb la xarxa de comunicació local, una aposta per la ràdio de proximitat i per conèixer tot el que passa a la nostra comarca. Avui ho fem novament des de les 11 del matí, en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio, i fins a les 12 us estarem acompanyant al 107.4 i també a esplugafmradio.cat amb els ingredients de sempre, les notícies, entrevistes, les veus d'aquesta jornada i en conjunt, quan ens apropem al cap de setmana també, amb les propostes de tot el que podem fer a la nostra comarca. És la recepta secreta, podríem dir que la tenim molt desvetllada de la Conca al dia, però com sempre, per passar aquesta hora de ràdio en directe al vostre costat i amb la intenció d'aquest servei públic d'explicar-vos tot el que passa als municipis de la Conca de Barberà. Amb tot això, avui comencem un dijous, perquè com dèiem, té sensació de divendres.
A divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Bé, avui dijous de què parlarem? D'entrada farem balanç del ple municipal de l'Ajuntament de Montblanc, on hi ha hagut notícies importants, sobretot pel projecte de la piscina coberta, que recordin que en els darrers mesos hem estat parlant d'aquest acord, d'aquest conveni amb el càmping Montblanc, doncs gir de 360 graus que avui explicarem aquí a l'Espluga FM Ràdio amb aquesta cobertura del ple municipal de Montblanc, de la mà de Ràdio Montblanc. Explicarem els principals titulars d'aquest plenari corresponent al mes d'octubre. Però també tenim altres notícies que ara tot seguit repassarem en titulars, i a més avui estarem ben a prop de les carreteres del nostre territori, del Camp de Tarragona, perquè per aquesta tarda hi ha programades marxes lentes de transportistes i veurem si afectaran o no a la Conca de Barberà, però sobretot també creiem que és d'interès per tota la gent que aquesta tarda tingui pensat de fer algun trajecte pel territori, perquè aquestes marxes lentes podrien provocar retencions considerables. Avui en parlarem també a la Conca al dia. A més, tindrem espai per les propostes culturals d'aquest cap de setmana, que ve molt carregat amb aquest divendres festiu, per tant, en molts punts del territori hi ha més encara propostes organitzades, amb Clicània com a principal proposta a Montblanc, però farem repàs d'altres activitats en format més petit. I la música avui de Paula Valls ens conduirà fins les 12 del matí. Avui l'àlbum I Am de la jove Paula Valls ens marcarà el ritme de la Conca al dia. És dijous 11 d'octubre, ja estem en directe. Va, seguim.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Més endavant tornarem a obrir l'àlbum Ayem de Paula Valls, però ara el que volem fer és repassar els titulars d'aquesta jornada. 12 minuts de les 11 del matí.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Avui començarem a Montblanc perquè l'Ajuntament es fa enrere amb la piscina coberta del càmping i ha anunciat aquest dimecres que en construirà una de cara al 2019. També destacarem en la jornada d'avui que comencen els tallers participatius per a la redacció de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. A més, l'orquestra i el cor Treu la Pols, el teu instrument, també comencen nova temporada. Si ahir informàvem dels Pastorets de l'Espluga, ara és l'orquestra qui també es cal fer motors ja per començar la 11a temporada de l'orquestra i la 4a del cor TLP. També parlarem, entre d'altres, de propostes del cap de setmana i del plenari de l'Ajuntament de Montblanc. Explicarem que el consistori ha adquirit el castell i l'església de l'antic poble de Prenafeta. I del cap de setmana, per exemple, parlarem de propostes, algunes incloses dins de la setmana de les Jornades Europees del Patrimoni a Sant Magí de la Burfaganya. Hi ha activitats programades, però també caminades i curses que aquest cap de setmana omplen el calendari festiu a la Conca de Barberà al costat de la 11a edició del Festival del Playmobil de Montblanc, Clicània. A més, com dèiem, també estarem a prop de les carreteres del Camp de Tarragona perquè per aquesta tarda hi ha programada una marxa lenta de transportistes i voldrem saber les conseqüències i possibles complicacions que es puguin produir a les carreteres també que afecten la Conca de Barberà. Aquests són titulars d'aquesta jornada. Avui és dijous, amb això comencem. Abans, però, volem conèixer també la previsió meteorològica per aquesta jornada. Moment per connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. I per segon dia consecutiu comencem aquest repàs ara de l'actualitat en aquest sentit meteorològica, destacant que ahir al Camp de Tarragona hi va haver altra vegada pluges molt intenses i per això doncs altra vegada cobre especial interès aquest espai per la previsió meteorològica. Saludem un dia més a la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia, explica'ns si aquestes pluges continuaran i també si tenim algun registre d'aquestes darreres jornades. Endavant.
Bon dia, déu-n'hi-do aquesta última borrasca com ha afectat el Camp de Tarragona i sobretot cap al tarragonès, especialment a la ciutat de Tarragona s'han arribat a recollir 188 litres des del dia 9 fins ben bé ahir al final del dia, o bé a Constantí 116 litres, dels quals ahir també van caure amb una intensitat torrencial. Avui parlarem d'una situació més estable. Sí que ens ha de creuar un front, però cap aquí, cap a la zona del Camp de Tarragona, tan sols se deixarà notar amb un cel variable. Hi haurà núvols mitjans que a la vegada deixarà entreveure aquest domini del sol. No han de deixar precipitacions. I pel que fa a les temperatures, sí que són una miqueta més baixes que les d'ahir en aquesta hora. Tot i això, mantenim un ambient suau. Parlem de temperatures màximes d'uns 13 graus cap a l'interior, uns 15, 16, 17 graus cap a ran de costa i avui les temperatures màximes seran una miqueta més altes que les d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Perfecte, Carme, moltes gràcies. Bon dia. I com destacàvem en titulars, comencem avui amb l'actualitat de Montblanc, perquè ahir dimecres es va celebrar el ple municipal i en aquest espai doncs es va produir una de les notícies més importants d'aquesta setmana i previsiblement doncs, dels darrers mesos, perquè se n'havia parlat molt i avui en tenim una conclusió. Parlàvem del projecte de la piscina coberta del càmping Montblanc Park i aquest conveni amb l'Ajuntament de Montblanc per obrir-la a tot el públic de la Conca de Barberà. Doncs bé, Montblanc tindrà previsiblement l'any vinent una piscina coberta pròpia a la zona esportiva. Així ho va anunciar l'alcalde Josep Andreu després de rectificar i donar explicacions sobre el projecte fallit de piscina coberta al càmping de Montblanc. Recordin que la setmana passada el PDeCAT ja va fer pública una nota de premsa on criticava l'actitud de l'equip de govern respecte a aquest projecte de piscina coberta i els demanava una rectificació que va arribar aquest dimecres. Durant el ple, el regidor d'Esports, Jordi Albalat, i l'alcalde han donat explicacions sobre el perquè d'aquest projecte de compartir piscina coberta amb el càmping no ha funcionat. Escoltem, anem a sentir valoracions d'aquest ple municipal. Com dèiem, un dels primers en donar explicacions va ser el regidor d'Esports, Jordi Albalat. Així en parlava.
Salvant totes aquestes coses i amb moltes reunions que hem anat tenint amb tècnics, amb enginyers del tema, com dic, hem anat salvant tots aquests temes mirant de si la manera de poder-ho tirar endavant era que la gestió la portés de l'ens municipal, l'Ajuntament, o que la gestió fos directament del càmping. El cert és que no ens n'hem sortit, i ho hem de dir, i no se n'amaguem, no ens n'hem sortit. Per tant, no podrem tirar endavant, de moment, la piscina coberta, o sigui, posar en marxa el funcionament de la piscina coberta del càmping, oberta per tots els montblanquins i montblanquines, com així ho desitjàvem.
Així és com Jordi Albalat explicava aquesta rectificació, el fet de descartar aquest acord amb el càmping de Montblanc. En tot cas, en el mateix terme, ja hi posava l'altra alternativa.
Però potser d'això n'hem d'aprendre. I n'hem d'aprendre perquè una pedra doncs fa que te la treballis molt fins que l'aconsegueixis exaltar, i que això ho haguem d'agafar com un repte de tornar a la idea inicial, tornar a recuperar aquells projectes que teníem sobre la taula, aquells estudis o aquelles converses amb algunes empreses o inclús aquells projectes antics que ja s'havien treballat en aquesta casa en anteriors legislatures, i tenir clar que aquesta és una nova oportunitat pels montblanquins i montblanquines de que més endavant Montblanc tingui una piscina coberta a la zona esportiva.
Doncs així arribava aquesta rectificació en el ple municipal, que escoltava més el regidor d'Esports, Jordi Albalat. També en va parlar l'alcalde de Montblanc, que també demanava així, doncs, de fet, rectificava aquest acord amb el càmping Montblanc Park i anunciava la piscina coberta i posava data pel 2019. L'escoltem.
I que esperem tindre el projecte a finals d'aquest any o primers de l'any que ve, que el compromís nostre és que en el pressupost del 2019 hi figuri la piscina coberta, no pas plurianualment, sinó per realitzar en l'any 2019, que esperem poder comptar amb els diners del Pla d'Equipament de la Generalitat en un moment de certes incerteses, perquè no sabem si a l'últim s'acabarà existint aquest Pla d'Equipaments, i que intentarem posar un programa perquè quan s'acabi la temporada d'estiu de la piscina de Montblanc, que s'acaba l'11 de setembre, no dic el 12, però dic si podem, que a la temporada d'hivern del pròxim any puguem obrir i els montblanquins i montblanquines disposar del servei de piscina coberta.
Doncs aquest és el gir que ha donat el projecte de la piscina coberta. Ara el consistori Montblanquí, l'equip de govern, es planteja aquest fet de construir-ne una de pròpia de cara al 2019 en la zona esportiva de Montblanc. Hi va haver reaccions, per exemple, des del PDeCAT. Escoltarem ara a Marc Vinya. La setmana passada escoltarem el portaveu, en aquest cas, doncs, també del PDeCAT, Marc Vinya, criticant l'acord amb el càmping Montblanc Park, deia que era inviable i ara, doncs, pocs dies després ha arribat aquest anunci de l'equip de govern. Així en valorar bé aquest gir el regidor del PDeCAT a l'Ajuntament de Montblanc. L'escoltem.
Jo li confessaré que aquests dies estava intrigat per veure quina seria la resposta a la crítica que vam fer de forma contundent. És veritat, la vam fer de forma contundent perquè creiem que la situació mereixia una crítica contundent. El que no m'esperava és aquesta resposta, la veritat. Em sap greu.
Jo no m'esperava el seu article.
Bueno, nosaltres vam fer, dic, una crítica contundent perquè veiem que s'havia fet un anunci que, tal com vam dir, creiem precipitat. Jo, abans de continuar en aquesta línia, vull agrair les paraules del regidor Jordi Albalat perquè ha fet una exposició molt, molt correcta, assumint l'equivocació. L'alcalde també ho ha fet al començament de la seva equivocació i era el que demanàvem, insisteixo, de forma molt contundent, perquè creiem que era així com s'havia de fer. I entenc, doncs, que s'assumeixin aquestes responsabilitats. Després tenim una sèrie de dubtes. Les crítiques a l'oposició poden tenir un to, poden tenir un altre. Entenc que potser quan hem sigut contundents hem molestat, no sé, el senyor alcalde ha sigut membre de l'oposició en el seu moment, també va fer unes crítiques bastant contundents. Bueno, dir que aquest regidor no fa res, això em disgusta, la veritat, perquè jo crec que intento fer alguna cosa, intento ajudar les entitats, intento ajudar les persones que se'ns atansen, i quan el senyor alcalde em truca i em diu mira si em pots donar un cop de mà amb aquest tema de la Diputació, doncs faig tot el possible, per tant, crec que alguna cosa he de fer. Dintre de les meves possibilitats com a regidor a l'oposició i sense tenir una dedicació, doncs procuro dedicar un temps a l'Ajuntament i al servei dels montblanquins i montblanquines. I dit això, passant al capítol del pressupost 2019, no m'ha quedat clar si pressupostaran el projecte o l'execució. I si és realment fer l'execució de la inversió, si en un any veuen viable, doncs, tal com m'ha semblat entendre, que l'hivern, per entendre's, del 2019 això seria operatiu.
Doncs aquests eren també els dubtes que exposava el regidor del PDeCAT, Marc Vinya, sobre el fet de tenir aquesta piscina enllestida en un any. També en va parlar el regidor de la FIC, Toni Gutiérrez, que celebrava la rectificació de l'equip de govern.
Bé, gràcies. Tinc que reconèixer que avui sóc una persona feliç. I parlant de la piscina en concret, jo des del principi que vau anunciar, doncs, aquesta possibilitat de fer un acord amb el càmping o un privat, doncs, per fer un ús públic-privat d'una piscina, no hi vaig creure mai. I realment jo no estic avui content perquè això hagi fracassat, això també us ho vull dir. Jo estic molt content perquè jo sempre he dit que Montblanc es mereix i es pot permetre una piscina coberta pública. Per tant, aquest anunci que fa el govern, que jo haig d'entendre que serà un anunci real, doncs a mi em fa content. Em fa content perquè crec que farà content amb molta gent que vol fer ús de la piscina coberta i se n'en sortirem segur perquè Montblanc s'ho pot permetre.
Aquestes eren altres reaccions també des de la CUP. Per la seva banda, va agrair les rectificacions de l'equip de govern. Tornem al principi, la notícia és aquesta, que Montblanc, doncs, ha anunciat l'equip de govern que previsiblement en un any tindrà una piscina coberta a la zona esportiva, així, doncs, rectificant l'acord ara donat per fallit amb la piscina coberta del càmping Montblanc Park. Seguirem parlant d'aquest tema, un darrer apunt del ple municipal. També hi va haver altres titulars, ara en busquem un altre. Ràpidament expliquem que en aquest mateix ple de l'Ajuntament de Montblanc es va aprovar per unanimitat l'adquisició del castell i l'església de l'antic poble de Prenafeta. La compra d'aquests immobles suposarà una despesa de 104.000 euros que es pagarà durant 5 anys. Fins ara el castell i l'església eren propietat d'un particular que també tenia altres ofertes d'institucions per vendre aquests edificis. El castell de Prenafeta, també conegut com a Torre del Moro, és un monument declarat bé cultural d'interès nacional i les restes del castell estan sobre el turó actual en la pedania de Prenafeta. A més, l'església de l'antic poble és un edifici amb dues parts diferenciades que possiblement corresponen a dos moments d'obra. En els seus peus de l'edifici hi ha el que seria el nucli primitiu, una nau rectangular que aniria coberta per una encavallada de fusta i que pot correspondre a mitjans del segle XI. El material constructiu és la pedra irregular petita col·locada sobre cura, sense cura, volíem dir, en el mur lligada amb morter. Posteriorment es va afegir un nou tram de nau amb un absis semicircular a la capçalera. Per tant, d'aquesta manera, ara l'Ajuntament de Montblanc adquirirà aquests dos immobles, el castell i l'església de la pedania, en aquest cas de Montblanc, l'antic poble de Prenafeta. Canviem de tema ara, també ho dèiem en titulars, es comencen ja a posar en marxa els tallers participatius per la redacció de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. Serà a partir d'aquest mes d'octubre i novembre, seran cicles de processos participatius i de concentració, concertació, volíem dir, per la redacció d'aquesta Carta del Paisatge. El primer cicle es celebrarà durant aquest mes d'octubre, el dia 18, a Vimbodí, en concret, a la sala 1 d'octubre, aquesta sala dels baixos de l'Ajuntament. El 19 d'octubre serà a Serral, a la sala de plens de l'Ajuntament, i el 25 d'octubre a Santa Coloma de Caral, a la sala de la Torre del Castell dels Comtes. El 26 d'octubre també es farà a Montblanc, en aquest cas, al Consell Comarcal de la Conca de Barberà. En aquests tallers es definiran les unitats de paisatge de la Conca de Barberà. I el segon cicle es celebrarà ja durant el mes de novembre, el dia 26 a Conesa, el 27 a Les Piles, el 28 a Vilaver i el 30 de novembre a Solivella. En aquest punt s'acordaran quins seran els objectius de la qualitat paisatgística de la comarca. Tots aquests tallers participatius es realitzaran a 6:45 del vespre i podrà participar qualsevol ciutadà o entitat que gestioni i protegeixi o, tot i no tindre també una relació i una implicació directa amb el paisatge, però que sí que vulgui assumir alguna responsabilitat. Totes les persones interessades en participar s'han d'inscriure, això sí, prèviament. Trobaran la informació a la pàgina de Facebook de la Carta del Paisatge, facebook.com/paisatgeconca, i també al web paisatgedelaconca.cat. Recordin que l'any anterior, el 2017, va ser l'any en què es va fer aquestes jornades de la Carta del Paisatge, distribuïdes en diverses jornades i sessions en què per blocs es van parlar dels diversos àmbits que han d'englobar aquesta redacció de la Carta del Paisatge. Ara comencen els tallers participatius per la redacció. Arribem a 6:45.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
12:45 del matí, dijous 11 d'octubre. Continuem en el repàs a l'actualitat de la jornada d'avui. Ràpidament repassem encara les notícies que tenim pendents. Hem de parlar de l'inici de temporada de l'orquestra i el cor Teló i la Pols, el teu instrument. També parlarem de propostes del cap de setmana, com per exemple aquestes visites guiades al santuari de Sant Magí de la Brufaganya, i també parlarem de la primera cursa i caminada popular d'orientació a l'ermita dels Sants Metges a Serral, o bé de la caminada i cursa Mauter pel Trepat. Tot això en aquesta mitja hora que ens queda. També centrarem la mirada en les marxes lentes de transportistes aquesta tarda en les carreteres d'una banda de la demarcació tarragonina, però també que ens afecten a la Nacional 240 a Lleida, i alhora posarem la mirada en la notícia que ahir avançàvem d'aquesta segona fase de desenvolupament de la xarxa de telecomunicacions d'alta velocitat a la Conca de Barberà. Tot això avui, aquest dijous, a la Conca al dia, encara en la segona part del programa.
de dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà. El món local es desperta a la Conca al dia.
I seguim aquí a la Conca al dia, dijous 11 d'octubre. Ara repassàvem aquests continguts que ens conduiran fins a les 12 i dèiem que volíem estar al cas de les marxes lentes programades per aquesta tarda a la demarcació de Tarragona, però també a la província de Lleida. Per això saludem el nostre company, el Xavier Lozano, periodista de TAC12, company de l'Espluga Audiovisual. Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Gerard.
Bé, volem parlar amb tu perquè ens expliquis una miqueta com es desenvoluparan aquestes marxes lentes, perquè les podríem distribuir en dues parts, una a Tarragona, l'altra de cara a Lleida, i també volem saber quina afectació pot tenir a la Conca de Barberà. Però anem a pams. Qui promou aquesta marxa lenta?
Doncs, mira, primer de tot, qui ho promou són els empresaris del món de l'autotransport. Per tant, els propietaris de les diferents empreses de transport que hi ha tant a la demarcació de Tarragona com a la demarcació de Lleida. En el cas que ens afecte, afegir també, però, que hi haurà marxes lentes igualment a la demarcació de Barcelona i a la demarcació de Girona. Per tant, serà una protesta conjunta de les quatre demarcacions catalanes, perquè hem de recordar que les afectacions, les restriccions del pas de camions per les carreteres nacionals afecta també ja des de fa anys a altres zones del país. De fet, el que s'està aplicant en aquests moments, des de principis de setembre, a la Nacional 240 i a la Nacional 340, és una còpia del que ja havia passat a les comarques gironines ara fa uns anys. Els propietaris de les empreses de transport, els camioners titulars de tots aquests transportistes, tots aquests camions que circulen per les nostres carreteres, són els convocants d'aquesta protesta. Ells ja, des del primer moment en què es va anunciar aquesta mesura per reduir la sinistralitat a les carreteres nacionals 240 i 340, van dir que no hi estaven a favor. Si bé la majoria del territori, ajuntaments, institucions, veïns, usuaris en general de les carreteres celebraven aquesta mesura, el sector del transport ho va rebutjar des del primer moment.
Dijous 11 d'octubre, dia, crec, d'operació sortida d'aquest pont del 12 d'octubre. Per tant, hi ha molta gent que està pendent d'aquestes marxes lentes. Expliquem una miqueta com es produiran, quan està previst que comencin i exactament si es coneixen aquests punts on n'hi haurà.
Sí, avui tots els mitjans de comunicació estarem pendents, sens dubte, d'això a partir de les 5 de la tarda, perquè, com bé deies, és operació sortida d'aquest pont del 12 d'octubre i això implicarà segurament problemes, a no ser que tothom planifiqui bé la seva sortida de cara a aquesta tarda, que és la recomanació que ja podem fer a hores d'ara. És a dir, que tothom planifiqui bé la seva sortida, vigili per quina carretera passi i, per tant, sobretot que la retardi, com a més tard millor, perquè així hauran acabat les marxes. Per tant, a nivell pràctic, què és el que passarà aquesta tarda? Doncs, en el nostre cas, en el cas de les nostres comarques, per tant, des de la Plana de Lleida i també del Camp de Tarragona, sortiran dues marxes lentes al mateix temps. Una des del polígon Segre de la ciutat de Lleida, es dirigirà fins a les Borges Blanques i bloquejarà la Nacional 240. Per tant, si algú té intenció d'aquesta tarda a iniciar el seu viatge en direcció a les comarques de Lleida, el Pirineu, les comarques d'Aragó, ha de vigilar perquè es trobarà la Nacional 240 plena de camions a partir de les 5 de la tarda. Es calcula que això podrà ser durant unes 2 hores aproximadament. En el cas del Camp de Tarragona, la marxa lenta sortirà al punt de les 5 de la tarda des del polígon Riu Clar, al costat de l'autovia A27, a l'entrada a Tarragona, venint des de l'Alcamp i la Conca de Barberà. Els camions sortiran d'aquest polígon situat al costat, com dèiem, de l'autovia A27, i es dirigiran fins a l'autovia A7, que és l'autovia de circunvalació que passa a l'entorn de la ciutat de Tarragona en direcció al Baix Gaià fins a tocar la Nacional 340, que és la carretera, podríem dir, de la discòrdia per la seva alta sinistralitat, i on durant els últims anys hi ha hagut moltíssims accidents mortals, i és on ara els camions també tenen prohibit circular. Els transportistes aquesta marxa lenta l'iniciaran en aquest punt de Tarragona, aniran fins a Torredembarra i a la rotonda d'accés a l'autopista AP7, entraran a la mateixa autopista, agafaran el recorregut a la inversa a través de l'autopista AP7, novament en direcció a Tarragona, i faran aquest recorregut 2 vegades. Per tant, la situació de col·lapse pot ser important en tots els entorns de Tarragona, tant per la sortida de la pròpia ciutat com per les persones que hagin d'agafar les carreteres en direcció Barcelona. Això no ens afecta, per tant, a la Conca de Barberà. La circulació per la nostra comarca ha de ser habitual. Cap de les marxes lentes arribarà a la Conca ni a Montblanc, tot i que recordem que sí que som una de les comarques afectades o beneficiades per aquesta mesura de la prohibició del pas de camions.
Clar, atenció per tots els, totes les persones que avui tinguin pensat un desplaçament pel territori. Abans deies, als mitjans de comunicació estem molt atents en la jornada d'avui. De fet, tu hi seràs aquesta tarda per viure-ho de prop, aquestes marxes lentes.
Sí, aquesta tarda ho estarem vivint en directe. Es podrà seguir tot el dispositiu a través de TAC12 a partir de les 7 de la tarda, el programa Connecticut, amb connexions als diferents punts del territori, també de les comarques de Lleida, amb el que passi en aquestes diferents marxes lentes que ens afectaran, i també, evidentment, a l'edició de les 8 del vespre de les Notícies 12. Per tant, tota l'actualitat es podrà seguir als diferents mitjans de comunicació, on també escoltarem els motius que porten els transportistes a fer aquesta protesta. Dèiem, estan en contra d'aquestes restriccions de la prohibició de pas per les carreteres nacionals 240 i 340. Per què? Doncs, bàsicament, d'entrada no volen que se'ls criminalitzi, no volen que se'ls culpi de la sinistralitat i dels accidents en aquestes carreteres. Consideren que aquesta mesura el que fa és això, és criminalitzar-los, tot i que hem de recordar que sí que els alcaldes fan un bon balanç, i tant per la banda de Lleida com per la banda de Tarragona asseguren que des de que s'ha prohibit el pas de camions la situació ha millorat moltíssim. I de l'altra, hem de recordar que els camions ara mateix han de passar obligatòriament per l'autopista. En el cas de la Conca, per l'autopista AP2, des de Montblanc fins a les Borges Blanques, no poden circular per la Nacional 240, doncs, ni per Montblanc, ni per l'Espluga, ni per Vimbodí, ni per la comarca de les Garrigues. Si ho fan és perquè tenen un permís especial, perquè s'han de dirigir concretament en algunes de les poblacions que es troben en aquest tram de ruta. En aquest cas sí que poden fer-ho, ho dic perquè a vegades sí que veiem algun camió circulant per la Nacional.
Sí, a les pròpies fàbriques de la comarca, per exemple.
A les pròpies fàbriques, exacte, o en el cas que tinguin la residència en una de les poblacions situades dins la restricció. I en el cas de Tarragona, la prohibició afecta a la Nacional 340 des d'Altafulla fins a Vilafranca del Penedès. Els camioners ara mateix han de circular obligatòriament per l'autopista. Amb una bonificació se'ls redueix entre el 45 i el 50% al peatge, però han de seguir pagant l'altra meitat. I això és principalment del que es queixen els transportistes, que se'ls obligui a passar obligatòriament per l'autopista i la bonificació només sigui de la meitat. Demanen bonificacions majors, de més del 75%, o fins i tot, si fos possible, la gratuïtat del peatge per tots els transportistes.
Gràcies, Javier Lozano, per aquesta informació. Avui aquestes marxes lentes les seguirem també a TAC12. Serà interessant de conèixer i d'escoltar les veus dels transportistes d'aquesta reivindicació que fan, perquè també són usuaris afectats per aquests canvis en la circulació de les carreteres catalanes. Javi, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, igualment.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
I tornem a l'actualitat pròpiament d'aquesta jornada a la Conca de Barberà. Ara volem parlar de l'inici de temporada de l'Orquestra Simfònica Treure la Pols, el teu instrument, i també el cor de la mateixa entitat, perquè doncs, ja l'any que ens han començat els assajos, nova temporada per als músics i cantaires d'aquesta formació de l'Espluga de Francolí. Onzena temporada per l'orquestra i quarta ja pel cor Treure la Pols, el teu instrument. Aquests dos projectes musicals amb seu a l'Espluga de Francolí han començat ja el nou curs musical que es presenta, de fet, amb molta activitat. Al llarg d'aquesta nova temporada es mantindrà la freqüència d'assajos mensuals els divendres al vespre, la qual cosa així permet als músics i cantaires combinar la seva participació al projecte TLP també amb altres activitats o compromisos. Després d'haver fet aquests primers assajos, el pròxim diumenge 21 d'octubre ja hi haurà el primer acte, podríem dir, per a tots els membres de l'entitat. Serà la tercera jornada conjunta de l'entitat, on es fan tallers de formació musical i lúdics i també un dinar de germanor. Pel que fa als concerts, l'orquestra n'oferirà un a Rocafort de Caral a l'Església Sant Salvador el pròxim 28 d'octubre, per tant, aquest mes serà un diumenge, 28 d'octubre. També es farà una actuació a l'església de Sant Climent de Taüll el pròxim dissabte 22 de desembre. El cor TLP també té previst desenvolupar diversos concerts en el territori per així explicar i donar a conèixer el seu projecte musical a altres poblacions de la Conca de Barberà o comarques veïnes. Encara no hi ha cap data confirmada. Però a més també l'orquestra i el cor estan obertes a noves inscripcions. Els interessats en formar-ne part poden adreçar-se a l'entitat per tal de fer la seva inscripció al grup, ja sigui a través del correu electrònic treurelapols@gmail.com o al cortlp@gmail.com. També podem fer a través del Facebook de l'entitat enviant un missatge a través de la pàgina de Facebook de l'orquestra i el cor Treure la Pols, el teu instrument, que, com dèiem fa uns dies, començaven els Pastorets temporada, en aquest cas. L'orquestra també comença, és diferent la temporada de l'orquestra perquè és anual i el curs s'allarga força més, però en tot cas veiem ja la posada en marxa de l'activitat de moltes entitats de la comarca, algunes que comencen ara i d'altres. Ahir parlàvem dels Diables de l'Espluga, que bé, que van acabar aquest cap de setmana, diferència de ritmes, en aquest cas de calendaris, però en tot cas activitat intensa en el conjunt de les associacions de la Conca de Barberà. Som-hi, ràpidament, posem el punt i la mirada en el cap de setmana, propostes que arriben aquests dies a la nostra comarca. Déu-n'hi-do, calendari molt carregat. Comencem parlant de les jornades europees de patrimoni que celebren durant aquest cap de setmana arreu d'Europa, ja des del setembre i al llarg d'aquest octubre hi ha moltes activitats programades. I a la Conca de Barberà també en tenim, per exemple, a Sant Magí de la Brufaganya. En aquest santuari a Pontils, en aquest cas, podem explicar que es faran visites guiades en el santuari els pròxims dies 12, 13 i 14 d'octubre sota el patrocini de la Generalitat de Catalunya. Qui ho promou és l'Associació d'Amics de Sant Magí de la Brufaganya i també que ofereixen així aquesta visita en l'entorn més proper, que es base en el llibre Història del Santuari de Sant Magí de mossèn Joan Segura i Valls. Serveix de contingut i de base per fer aquesta visita guiada. Es farà, com dèiem, aquest cap de setmana, 12, 13 i 14 d'octubre, entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. No cal inscripció prèvia, només cal presentar-se a Sant Magí i participar-hi. L'activitat és gratuïta, per tant, bona proposta a Sant Magí de la Brufaganya. I més propostes, perquè a Sarral organitzen aquest cap de setmana la primera edició de la cursa i caminada popular d'orientació a l'ermita de Sants Metges de Sarral. Serà aquest diumenge 14 d'octubre. I bé, podem explicar una miqueta com anirà el calendari. Començarà a 10:45 del matí des de la plaça dels Gonjadors de l'ermita, aquesta caminada i també cursa popular d'orientació. Hi haurà diversos recorreguts, un de familiar d'entre 2 i 4 quilòmetres. La dificultat és baixa i, per tant, és apta per tot el públic, també per a infants. I la categoria oberta, en què el recorregut ja serà al voltant de 6 quilòmetres i la dificultat una miqueta superior, dificultat mitjana, ens diuen des de l'organització. Aquesta cursa en què consistirà? Doncs en trobar diverses fites assenyalades en un mapa al voltant de l'ermita dels Sants Metges. A cada participant se li facilitarà el mapa o bé per participant o per equip i cadascú decideix el recorregut que fa i les fites que vol anar a buscar. Cada fita dona punts a l'equip o al participant i aquesta prova doncs, consisteix així en sumar determinats punts en funció de les fites, també amb aquest cronòmetre. Per tant, doncs, és aquesta el doble sentit d'aquesta activitat, de fer el recorregut també, de veure quines fites es volen aconseguir i els participants disposen d'un màxim de 2 hores per aconseguir-ne el màxim possible i els retards, per tant, es veuen penalitzats. A partir de 2 hores, cada minut és un punt de retard. La sortida individual es farà cada minut o per equips i aniran sortint així progressivament tots els participants. Com dèiem, en les fites hi haurà una grapadora, cada participant ha de marcar la targeta de participació a cada fita per mostrar així que l'han trobat. Les inscripcions es poden fer el mateix dia 14 d'octubre en l'espai de l'ermita dels Sants Metges de Sarral des de 9:45 fins a 10:15 del matí. Els menors de 12 anys hi han de participar, això sí, acompanyats, i el preu doncs, és simbòlic i podem fer un donatiu, mentre que pels nens i nenes de 13 a 17 anys hauran de portar autorització materna i el preu és de 5 euros. Als majors de 18 anys el preu és de 5 euros per participar en aquesta prova d'orientació i caminada popular, que és, com dèiem, la primera edició. Per tant, comença així aquesta nova proposta a Sarral. I deixem de banda Sarral perquè ara volem parlar de Barberà de la Conca. També tenen activitats aquest cap de setmana, és la nova edició de la cursa Moute pel Trepat. La vam conèixer aquest cap de setmana a l'Infosport de l'Espluga FM Ràdio. Un dels organitzadors, Lluís Pons, va passar pel micròfon de l'emissora i així, ara n'escoltarem alguns dels talls, ens explicava com es desenvoluparà aquesta activitat, aquesta nova edició de la cursa Moute pel Trepat. Som-hi!
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch. At night, when it's quiet and the waves come rolling in, the merchant ship's light paints the dark as we sing hymns to one who is great, whom by words cannot be seen, when all
proposta esportiva i també festiva a Barberà de la Conca aquest cap de setmana en l'entorn de les vinyes. Acabades de Barmar de la Conca de Barberà serà l'escenari per disputar-se aquesta segona edició de la cursa Moute pel Trepat, que organitza l'associació esportiva Barberà de la Conca Moute. Comptarà amb una cursa de 5 km i també una cursa i caminada de 12 km i mig, un recorregut que té uns 300 metres de desnivell positiu. Enguany també s'hi ha volgut afegir una miqueta més de quilometratge respecte a l'any anterior i a més s'incorpora aquesta categoria, aquesta possibilitat de participar-hi en la caminada. La prova es disputa per camins al terme municipal de Barberà de la Conca i a més també compta amb un esmorzar de barena, per tots els participants i també pels acompanyants. A més d'una samarreta i regals commemoratius pels participants, hi haurà sorteig de productes vinícoles i aquesta proposta començarà a les 9 del matí des del carrer Vall d'Amur, situat a la zona esportiva de la piscina de Barberà de la Conca. Una proposta que arriba a la seva segona edició, que té aquesta particularitat de córrer entre vinyes i que, com dèiem, doncs ja està gairebé enllestida en els seus preparatius perquè doncs aquest cap de setmana, aquest diumenge, es pugui celebrar a partir de les 9 del matí. Dèiem que un dels representants de l'associació, Lluís Pons, va passar pel micròfon de l'Espluga FM Ràdio en el programa de l'Infosport. Escoltem com ens explicava alguns dels atractius d'aquesta proposta. Intentem recuperar aquest tall de veu, és un fragment de l'entrevista de l'Infosport. Així parlava de l'atractiu de la cursa Mouté pel Trepat, Lluís Pons.
Home, jo animo sobretot a la gent de la Conca, a la gent de la comarca, doncs que entre tots, quan hi ha curses a diferents municipis, doncs entre tots intentem potenciar-les i tot això, doncs que també ens ajudin, no? Amb inscripcions, bàsicament, i que puguin vindre i que no se'n penediran, perquè a banda de fer un recorregut totalment per pistes forestals, doncs després gaudiran d'un fantàstic esmorzar que organitza l'Associació del Trepat, i si venen acompanyants, doncs també tenen dret a aquest esmorzar, perquè no és exclusivament tancat només pels participants, sinó que és un esmorzar popular on qualsevol pot anar a comprar el tiquet i esmorzar.
Doncs així en parlava Lluís Pons, és una de les propostes del cap de setmana, la segona edició de la cursa Mouté pel Trepat a Barberà de la Conca. També aquest cap de setmana hi haurà diverses activitats. Ahir parlàvem del festival del Playmobil a Montblanc, Licània, però també hi ha altres propostes, com per exemple la tercera edició de la Festa del Bosc a Vallespinosa o bé tallers de prehistòria a les coves de l'Espluga. A més, també d'una nova sessió del voluntariat forestal i de conservació del bosc a l'entorn del paratge de Poblet. En parlarem demà divendres en l'espai del Punt de Mira amb Ràdio Montblanc, repàs de les propostes del cap de setmana. Per tant, aparquem per uns instants ara la previsió d'actes. Tenim altres notícies en començar. Dèiem que avui volíem fer una mirada més pròxima en aquest desplegament de la xarxa de telecomunicació d'alta velocitat a la Conca de Barberà que promou el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. És la segona fase i volem saber doncs, per què servirà i quins municipis se'n podran beneficiar. Què suposa això de desplegar la xarxa i per què ho ha de fer el Consell Comarcal? Doncs en la jornada d'ahir ja ho avançàvem que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha posat en marxa aquesta segona fase de desplegament de la xarxa de telecomunicacions per fer arribar així el servei d'internet d'alta velocitat i de telefonia IP al conjunt de la comarca. Ja el 2017 es va fer una primera fase, llavors prevista en uns 20.000 euros que va donar servei a 13 municipis de la Conca de Barberà i ara aquesta segona, amb un pressupost d'uns 12.000, es focalitza en la zona propera a la vall del riu Corb. N'hem pogut parlar amb l'encarregat de coordinar aquest projecte, que és Jordi Torre, tècnic del Consell Comarcal en l'espai d'informàtica, que ha estat coordinant aquest desplegament de la xarxa. Així ens explica l'objectiu d'aquesta nova inversió del Consell Comarcal i d'aquest desplegament de la xarxa de telecomunicacions. L'escoltem.
Principalment doncs, que la cobertura d'internet o internet a una velocitat, diríem, de fibra òptica, doncs pugui arribar a través, en aquest cas, de ràdio enllaç, a tots els municipis i pedanies de la Conca de Barberà i a tots els racons de la nostra comarca.
Aquest és l'objectiu, com dèiem, ara aquesta segona fase ja s'està efectuant i, per tant, vol donar cobertura en aquest espai de la vall del riu Corb. Es farà mitjançant l'empresa d'informàtica i wireless SLU, especialitzada en aquest àmbit, i per tant, doncs així, el Consell Comarcal el que farà és invertir en la instal·lació de les torres de telecomunicacions perquè aquesta senyal pugui arribar en els municipis de Llorac, Passanant i Belltall, Savallà del Comtat i també Vallfogona de Riucorb. Gairebé tota la Conca de Barberà, per tant, tindrà aquesta xarxa. També hem volgut conèixer per què, perquè ha de ser iniciativa del Consell Comarcal, perquè, per exemple, podria ser una iniciativa privada, però davant l'absència del desplegament de la fibra òptica i en molts punts d'ombres i, per tant, de poca cobertura, és des del Consell Comarcal que s'ha impulsat aquest desplegament. L'escoltem a Jordi Torre.
Des del Consell Comarcal el que s'ha fet és una mica doncs, capitanejar aquest projecte per tal de, doncs, el que s'ha fet és l'estudi tècnic, no?, i el contacte amb les empreses per dur a terme doncs, aquest desplegament i estudiar quines són les millors opcions i les millors possibilitats per arribar a cada un dels racons de la Conca. El fet de que ho hagi impulsat el Consell i no sigui una iniciativa privada doncs és per el fet de que si ens fixem una miqueta amb la demografia i amb l'orografia de la Conca de Barberà, doncs és evident que en molts dels punts pel nombre de clients que es podrien arribar a tenir, doncs no les operadores o les companyies de forma privada no, mai no arribarien a mostrar cap mena d'interès per poder donar cobertura en aquests punts, i en canvi doncs, per això s'ha fet una aposta a nivell comarcal, perquè nosaltres creiem doncs, que la gent que viu en aquests nuclis tenen el mateix dret a disposar d'aquesta xarxa de comunicacions, i ja que la iniciativa privada doncs, mai faria aquestes inversions, per això s'ha optat de fer-ho des del Consell.
Aquesta és la resposta, per tant, davant la iniciativa privada que no desplegui la xarxa, en aquest cas de fibra òptica, doncs és el Consell Comarcal qui desenvolupa aquesta acció, i això permetrà arribar a aquest internet de més velocitat en gairebé el conjunt de la comarca. En tot cas, tampoc acabarà de resoldre tots els problemes pel que fa a telefonia mòbil, perquè llavors doncs Jordi Torre, el tècnic informàtic del Consell Comarcal, explicava que en aquest cas seguirà depenent de les operacions.
Amb aquest desplegament el que s'aconsegueix doncs, és definitivament poder resoldre tot el que són els problemes de connectivitat a internet i de cobertura d'internet a tots els municipis i pedanies de la Conca de Barberà. Això no vol dir doncs, que a nivell doncs, de telefonia mòbil, per exemple, doncs, la cobertura doncs, sí que ja no és tan qüestió de les empreses que han desenvolupat aquest projecte, no?, que és més doncs, de telecomunicació i internet, perquè el tema de cobertura doncs, depèn més ja de les grans operadores, i aquí sí que ja no hi podem incidir o no hi tenim competència ja des del Consell Comarcal.
Doncs aquesta és la informació al voltant d'aquest desplegament de la xarxa de telecomunicacions, segona fase que ja doncs, està en marxa. Nosaltres el que fem és, al contrari, marxar, acomiadar-nos i apagar-nos, però fins demà, que tornarem amb un programa especial. I ho havíem promès en començar, que avui el comiat, aquest punt d'arribar a les 12 del migdia, ho faríem amb la música de Paula Valls, aquesta jove cantant catalana, que ara, amb aquest àlbum Aiem, publicat aquest juny del 2018, doncs ja es projecta així en solitari, entrant amb els dos peus en la primera línia de l'escena musical catalana. Marxem amb Circles, és aquesta cançó inclosa en l'àlbum de Paula Valls. Que passeu un molt bon dijous. Si marxeu fora, també que passeu un bon cap de setmana. Vigileu aquesta tarda amb les possibles retencions que abans explicàvem. I demà nosaltres tornem amb una edició especial de la Conca al Dia, i a les 12 del migdia, al Punt de Mira amb Ràdio Montblanc, propostes del cap de setmana, perquè si us quedeu aquí, visqueu dos dies intensos, un cap de setmana intens a la nostra comarca. Que passeu un bon dijous. Fins aviat. Adeu.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.